l'actual pont i es col·locaran els nous taulers que sustenten l'estructura.
Són les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Són les 12:05, benvinguts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem del campionat d'Espanya de cuiners i de còctelers que se celebrarà la setmana que ve a Mallorca. Mallorca serà la seu del campionat d'Espanya de cuina i cocteleria i és finalista. Aniran al Mundial d'Itàlia, així que en bones, perquè darrerament han tingut un mes de novembre molt, molt, molt gastronòmic. Bueno, també celebrarem que demà de matí hi ha una festa a la plaça dels Patins, tots els que hi vulgueu anar. El Mercat Ecològic de la plaça dels Patins celebra 15 anys. Cada dimarts i cada dissabte, un grapat de productors ecològics venen els seus productes directament a la plaça dels Patins i no han fet més que guanyar adeptes, que al cap i a la fi el que fan és vendre molt salut, perquè el quilòmetre zero i el producte local vol dir salut. Menjar bé és menjar un pot de tot, equilibrat i sobretot de temporada i de quilòmetre zero. Així que volem xerrar amb ells per donar-los molts anys i també per convidar tothom en aquesta festa de demà a matí a la plaça dels Patins de Palma. Més tard parlarem amb Josep Ramon Cerdà sobre una obra de teatre de Produccions de Ferro titulada L'arquitecte, que versa sobre els arquitectes Ferragut i l'arquitecte Alomà. Serà la nostra radiografia mallorquina que mos du cada dia en Joan Ferrés. Hi ha un munt de paraules per acabar la setmana. En Xavi Oliver mos explicarà de bon bé l'expressió Hakuna Matata. Sí, sí, com en el rei Lleó. I és una expressió de bon rotllo, si me permeteu el barbarisme, que significa que tot anirà bé, com estàs, tot està bé, i que ve d'una llengua bantu que se diu Swahili, i que així mateix la parlen 150 milions de persones. Ara pensa, serà un món de paraules amb en Xavi Oliver. Així que no perdem més temps. Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andrés en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 ay. Trabando en el carbón.
Antonio Molina, que grande, cocinero, cocinero, i també era minero, tot que va en vero. Cocinero, cocinero, perquè vos hem de parlar del campionat d'Espanya de cuina i rebosteria, que començarà dimarts i serà, se seu serà a tota Mallorca. També se farà el de cocteleria i participaran 10 equips de diferents províncies i se farà a l'Escola d'Hoteleria de la Universitat. L'Associació de Cuiners Establerts a Silla, a les Illes, a SCAIP, presidida per Col de Rollo, és impulsora d'aquest concurs. Col de Rollo, bon dia, com estàs?
Bon dia, pues mira, estressadíssimo, però tot marxa, tot marxa.
Oh, home, és que dus un bollit, tu sempre estàs en marxa. Mem, primer de tot, els xefs que mos representen són en Quique Erazo i en David Méndez. Vaya pressió per en Quique Erazo. 2 anys seguits, guanyant a Palma, una d'elles fa pocs dies, i ara és campionat d'Espanya. Quina pressió per en Quique, no?
Bueno, bé, i David, que ara ha retornat de Barcelona, que ha traït el tercer puesto del campionat de sobrassada.
Exacte.
I, Y el año pasado ganó el este año ha ganado también el campeonato de Horeca del PEIS, el campeonato balear, el de Mallorca y el de Balear. O sea, tenemos un equipazo. Y luego también tenemos las Noias, que son las pasteleras, el equipo de pastelería, que también son la repera, ¿no? O sea, tenemos un equipo muy bueno, un equipo profesional en las Islas Baleares. Nos gusta competir, cada vez hay más concursos. Ya desde el 89 que empecé yo mi primer concurso que se sortió en el campeonato de España, que parecía una locura, un Queen Fair, ir a un concurso de Queen y luego al Mundial, ha cambiado mucho, ¿no? Y mira, nos hemos traído el 11 campeonato de Queen y pastelería a Mallorca, no está malament.
Bueno, i és que va a mes de novembre, 5 campions gastronòmics, si comptem esta Palma, només en el mes de novembre en un mes, bon Jesús, és que estem, estem on fire, com se diu avui en dia, no?
Escolta, bé, i el dia 24 fam el quinto campionato de cocina vegana nacional Ciudad de Palma.
Exacto.
Que también ahí vienen 6 equipos de toda España, de Barcelona, de Madrid, de Logroño, de Tenerife, o sea, y de las Islas Baleares. O sea, va, todo marcha bien, es una locura, pero yo creo que la gastronomía es cultura, y ahora que estamos apostando por la cultura y ir juntos la cocina, y luego también, mira, nosotros somos gente muy normal, creo que los concursos de cuina y pastelería lo que hacen es fomentar la competición, la competitividad y también el buen trabajo. Y eso es fundamental.
No, i també, ara com parlarem amb els productors dels venedors de mercat ecològic, vosaltres també haureu de cuinar, haurem de cuinar amb producte local. Pop, mallorquí, llampuga, gamba blanca, sobrassada, es de rebosteria amb la crua, o herba mallorquina, o garroba, mel, encimada, és a dir, estan obligats
sí,
tots...
I la carne és pollastre, eh?
Exacte. Ha de ser sí, producte sí. local, sí.
Sí, sí, intentamos darle el enfoque del producto local y también combinarlo con el de fuera. Escolta, ve, hay que ser realistas que tenemos un producto local muy bueno en Mallorca, pero el que puede ser y el que tengamos de temporada. No queramos inventar lo que no hay, ¿me entiendes?
Clar que sí. Bueno, i també hem de parlar que un concurs de cuina d'invidents. Què és això, cuina per invidents o d'invidents? Què és això?
Este lo traemos, será el sexto campeonato de invidentes, pues bueno, son personas que tienen discapacidad visual, ciegos, y este año me lo traigo a Mallorca, el año pasado se hizo en Sevilla, y es, bueno, trabajan en equipo, y es una maravilla ver cómo hacen sus recetas, cómo cocinan, y también lo que hacemos es dar visibilidad, y también lo que vamos a hacer con esto es que, gracias a esto, podemos decir, junto al Gobierno Balear, el Ayuntamiento, podremos dar un tirón más a qué hay que hacer para ser una ciudad más sostenible y más adaptada a todo el mundo.
Molt bona idea, i que curiós i que difícil. Mare de Déu, jo ja me sembla difícil cuinar, imagina't.
I escolta bé, eh?
Sí, sí, sí.
En abril, fam el segundo campeonato de España de cuina en wok de cocina china.
Uau, mare de Déu. Mos han de compartir la capital mundial de la cuina i deixar, ja que antigament te'n recordes que París era la capital mundial, després va ser el País Basc, Catalunya, han d'aconseguir que sigui aquí ja en el final. També hi haurà el concurs de coctelers, que serà dia 16, i competiran a sota l'Aubomà de Platja de Palma, hi haurà en Ángel Pérez en Biel Ramon, a la modalitat clàssica, i en Manu Perrón i l'Alberto Ramon Mires, l'estil acrobàtic, que això sí que és molt vistós, i també dones, Lady Amarena, que guanyi aniran al Mundial d'Itàlia.
No, aparte de una gran cosa, escolta, mira, yo antes de ser cuiner, mi padre fue el fundador de la Asociación de Barmans del País Vasco.
Anda.
Entonces, el concurso de coctelería del País Vasco lo hizo en el primer campeonato, ¿ves? Por eso me viene un poco estas ganas de hacer concursos de cuina. Y yo, mi primera bacalao arribada a Mallorca, con 17 años, vine al campeonato de coctelería a representar a Guipúzcoa y vine a hacer cócteles.
Anda, o sea, yo no lo sabía. Qué curioso.
¿Eh? Yo empecé en el bar. Yo antes de la cuina empecé en el bar a hacer sala, cocina, bar, y luego de ahí del bar pasé ya a la cocina. O sea, he pasado por todo. He hecho fregadera también, sé lo que es limpiar pucheros, i barre el suelo.
Lo que toca, començar des de baix, ser fraile antes que monaguillo, és lo que toca. Sí, sí, així tu saps com es trota tot el procés. Un camarer no te pot posar segons quina excusa perquè tu has servit taules. Està molt bé, això.
También te diré una cosa, mira, el día 11, el que es martes, todos los cuiners, camareros, pueden venir a la escuela, es entrada libre, desde las 9 de la mañana, 9 y media ya hay actividades, vamos a hacer, ya que suben allí, vamos a hacer una rozada para que la gente que venga, pues tome algo, ya que está allí, no tenga que estar con la panza vacía, también vamos a hacer yampuga, pero también quiero decirte que hacer un campeonato de cuina con la Asociación de Cuiners y Reposteros de las Islas Baleares, también es un grito de decir, señores y señoras, la Asociación de Cocineras, las cocinas y los restaurantes son un mundo donde convivimos todos. Es el espacio más importante de convivencia, donde no hay nadie que es de fuera, sino convivimos sí. Al mallorquí, al forasté vasco, el que arriba de Marruecos, el que ha venido de Bolivia. Somos una gran familia y eso yo creo que la Asociación de Cuiners y Reposteros, lo que intentamos en estos campeonatos es demostrar que una España plural, unas Baleares plural, es muy bonito.
Clar que sí. També m'ha cridat l'atenció que el president del Coteler diuen que s'auge de la coteleria una altra vegada a Mallorca, però tu recordaràs que fa 40 anys sí que s'estilaven més els cotels i que fa poc ha revifat. Sí. I és que és de la disminució del consum d'alcohol, perquè si en surt, vol prendre qualque cosa original i te demanes un mocktail, per exemple, un cóctel sense alcohol, i també que molts xefs coneguts han animat a que la coteleria s'assumi en esquerra, i està molt bé, perquè després d'un sopar o d'un dinar, de vegades, en lloc d'un postre, prendre un bon còctel, és una verdadera meravella.
Incluso hay mucha cocina, mucha comida, que puedes manejar tomándote un còctel.
Exacte.
Y una cosa que mucha gente no sabe, piensa que cada vez ya se podría decir que en una coctelería un 60, no, pero un 30% ya son al 40, ya es cócteles sin alcohol lo que la gente pide.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Es algo que la cotería. Y luego también las barras, como ha pasado con las cocinas, los restaurantes y los restaurantes y las cafeterías han adaptado que su barra esté preparada para hacer cócteles.
Sí.
Por lo cual han adaptado y le han hecho que sea cómodo trabajar, por lo cual es fácil hacer, la gente le gusta, las chicas y chicos jóvenes ven una bebida diferenciada, no tienen que ser siempre el mismo refresco, por lo cual, y también, ojo, una cosa también, que permite ser sana, porque sí. Hay mucha coctelería con frutas y productos naturales, y eso es una gran riqueza.
I dimarts, dia 11, comença el campionat d'Espanya de cuina a l'escola d'hoteleria. Dia 16 comença el de cocteleria, també. Dia 19, la final nacional de Lady
Marina.
Digues.
El dia... hemos hecho, gracias a la 11, que han estado con Skype, hemos lanzado el cupón sencillo del día 11, 500.000 cupones con el anagrama de los cocineros y cocineras y pasteleros de las Islas Baleares.
Mare de Déu.
Por lo cual es una monada, ¿eh? Ya vais a ver que sí. Es el día que nos va a caer en Mallorca el gordo.
Que sí, vaya, 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 que bé. Estic molt content que cada vegada aquí hi hagi més cuiners, més reconeguts, perquè tot té el seu moment. Primer va ser el que dèiem. Primer va ser a París, en els anys 60 i 70, la Nouvelle Cuisine, aquella que tu segurament vas aprendre molt, per això tanta cosa ve de Brunois i tots aquests noms de mise en place i tots aquests noms que venen de la cuina francesa, de la Nouvelle Cuisine. Després va el País Basc i Catalunya. Jo crec que a Mallorca podem ser els testimonis, el nostre producte local de cuina del segle XXI, perquè tenim cuiners per donar i per regalar, i no necessàriament a restaurant cas, perquè se menja molt bé,
no necessàriament
a restaurant cas.
No. Mira, hoy en día tenemos un equipazo de cocina, de cocineras mallorquinas, pasteleras y chicos cocineros, magnífico. Yo cuando veo a todos los que ya están triunfando, a André Ginestra, a Santi Taora, a Miquel Calén, a Tomeo Candentein, a Macarena de Castro, a Marga Col, es un orgullo, yo que soy un abuelete de ellos casi, ¿no? el Tito, como me dicen, ¿no? Pues esto, me flipo. Y luego con toda esa generación de Queenés, Kike Arazo, todos los que han venido de fuera, que ya han adoptado, como yo, Mallorca se va a casa, ¿no?
Sí, sí,
casa
sí.
Nostra.
Claro que
pues,
sí.
Y acá yo creo que es fundamental, ¿no? Creo que es bonito ver cómo está de brillante el mundo de la pastelería y el mundo. Y tenemos que pedir una cosa. Tenemos que pedir los Queenés y las pasteleras, ya lo hemos dicho, lo hemos gritado, tenemos que pedir al Gobert Balear, que si queremos que haya Queenés, si queremos que haya pasteleras, que queremos que haya producto local, tenemos que hacer que haya viviendas justas para que puedan venir y vivir. Si no, no podemos.
Claro.
No podemos empezar la casa por el tejado. Tenemos que tener casas para la gente que viene a vivir o que los hijos, ¿me entiendes? Y lo digo así porque es algo que si no tendremos Queenés ni Queeneras, surtirán. No sortiran perquè tindran que irse fuera, i no és justo.
És cert, és un problema ben greu això que tu dius, i és cert, és un gran, gran, gran problema que si ens n'hagi d'anar. Coldo, com sempre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el campionat, no t'ho robat més temps perquè sabem que vas de bòlit quan anem a Mallorquí. Sí. Gràcies, Coldo. Moltes
gràcies a tots i moltes gràcies, un beso.
Gràcies, Coldo. Ara escoltau aquesta cançó un moment, mirau.
Era feliz en su matrimonio, aunque...
Tu diràs, i ara per què posau Ramito de Violetes, d'Anna Cecília? I de perquè passat demà, el 9 de novembre, per si voleu regalar un ramito de violetas.
Ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de 3 años. Recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Escribía versos, dime quién era, quién la mandaba flores por primavera, quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas.
Y detrás Radio es historia.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus. Guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a 1 del migdia.
Wouldn't it be nice? No serà meravellós? Un tema de l'any 66, inclòs en el disc Renous d'Animals, Pet Sounds dels Beach Boys, i que va coincidir justament en la sortida en el mercat de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dels Beatles, i va quedar un poc eclipsat aquest disc. Molt bo, els Pet Sounds, el vos recomanem, però justament va sortir en el mateix temps que Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band i va quedar eclipsat aquest Pet Sounds, on hi ha aquest Wouldn't It Be Nice dels Beach Boys. Bona música, ja que és divendres per aparcar, per parlar, perdoneu, del Mercat Ecològic de Palma, de la plaça dels Patins, que compleix 15 anys i ho celebrarà demà amb una festa, demà dissabte de matí, a casa seva, la plaça dels Patins de Palma, la plaça Bisbe Berenguer de Palau, per tots aquells que no ho sapigueu, la plaça dels Patins. Serà una jornada oberta a tothom, des de les 10 del matí fins a les 2, hi haurà activitat per totes les edats, degustacions, música en directe, un sorteig de paneres amb productes locals, i com que els hi volen donar molt d'anys, en els placers del mercat ecològic, connectem amb en Pat Siré, que és placer des del començament, des de fa 15 anys en aquest mercat. És pagès, té finca a la Pobla i fa hortalisses i fruita ecològica. Pat Siré, bon dia i molt d'anys d'entrada, bon perquè bon 15 anys. Jo m'imagino que d'ençà que vareu començar, de cada vegada teniu més clients, perquè en el principi devien dir, això no ho sé, dins Palma no hi havia tradició fa 15 anys d'anar a plaça d'un mercat d'aquests que se posen i se lleven. Tu què trobes, Pep? Tu que fa 15 anys eres?
Bueno, el sentit d'anar a plaça ve d'enrere, en què antigament no hi havia supermercats. Exacte. I les compres generalment se feien en el mercat. Perquè en unes compres, com que no hi havia indústria del meu per aguantar els aliments, el que se feia era la compra setmanal, fins i tot hi havia dos mercats, el mateix poble, i normalment era verdura local, i estava fet amb un criteri, no eren, en el sentit, estrictes ecològics, però, bueno, els criteris estaven una normalitat de poder-les mínimament saludables. I aquest mercat va néixer en aquest sentit. Bueno, oblidi, no és demà la festa, és dia 15.
Des dissabte que ve, sí.
No? És demà, és proper dissabte, dia 15.
Dissabte que ve, sí, tens raó. Com que ha dit dissabte, era dia 15, dissabte, dia 15. Sí, però de tota manera, te diré una cosa... D'això no fa tant, perquè jo me'n record d'anar a comprar cada dia, d'anar a la botiga... cada dia, d'anar a comprar cada dia. Això del supermercat, jo me'n record quan se'n van obrir primer a Palma, un dels primers, que ho poden dir, era el supermercat del Paco, i eren d'un Lavao, que un senyor que ja va morir, Copsa, sí, sí. Paco, tant, els primers supermercats. Hi havia soldats que deien, quan arribin al meu poble i li digui a ma mare que he vist una tenda tan grossa, no s'ho creurà, perquè, clar, sí, era una novetat. Però antigament s'anava a la botiga o s'anava a Pere Grau, o s'anava a Santa Catalina, o s'anava a l'Olivar. Això sí que és cert, per això se diu anar a plaça. Però sí que és cert que la festa és dissabte que ve. Però se tracta de tornar una micona, perquè, clar, fa 40 anys que això no existia. No, Pep?
Ja. La cara omplint la boca, i ens considerem sostenibles i tot té en boca que ha de lluitar contra el canvi climàtic, però fa 40-50 anys és més sostenible que ara. Ara, és a dir, és com som conscients, però a més de paraula, perquè són els fets que mos marquen de que les nostres actituds consumistes cap a on van. I clar, i cada vegada el que dius tu, obren més supermercats i va en detriment dels mercats locals i de producció, ja sigui ecològica o ja sigui normal, que cada vegada mima més, en què hi ha alguns mercats. Jo he anat a Sineu fa molt d'anys i pràcticament de verdura i fruita n'hi ha, i que molt sí. Poc a preventa.
Hi ha molta roba. Hi ha molt de mercats on hi ha molta roba. Sí, sí. I molt de...
No, però... Sí, el que és la pagesia... no té recolzament de la ciutadania en el sentit que sàpiga el que compra, perquè comprar el producte local i sobretot ecològic, les avantatges no estan visualitzades damunt la parada, perquè la gent avui en dia mira molt el preu. Però en costs ocults, perquè per cada euro, ha fet estudis, per cada euro s'ha de saber que el preu que se gasta en alimentació així convencional n'han de gastar dos més en sanitat, en recursos de medi ambient. Tenc que dir, mos costa molt més consumir productes que són industrials a que siguin productes fets per la pagesia local i sobretot ecològic.
Però de tota manera, jo he comprovat segons quin preus i en segon quin producte no hi ha tanta diferència i saps què menges, no, saps que et salut, et salut, que menges bé.
És un poc mite, que tenim aquesta mala fama.
No, però és que no és tan car. No, és tan car. No vas tancar, no vas tancar. No. Jo des d'aquí convido que proveu de comprar en el mercat ecològic, de fruita ecològica, verdura ecològica, o ous en categoria 0, d'aquests que són completament ecològics. Ja veureu com, l'avantatge, no n'hi ha tanta. I com a mínim saps que menges sa, i menjar sa, et salut, es cap a la fi, no, Pep?
Sí, almenys nosaltres tenim el preu per quilos, sempre. Clar, els quilos a vegades és un poc escandalós, però si vas a comprar un supermercat també plastificat, i llavors te paguen 400 grans, i tu vas, vas pensant que allò quasi te pot fer un quilo. I clar, tu mires, realment només mires preu, compren per preu, però no compren per consciència. I ja ho he dit, darrere cada producte hi ha unes persones que fan un tipus de feina o l'altre. En què tu has d'apoyar a la indústria i te dona un aliment, el petit, a l'agricultura familiar d'aquí de Mallorca, i els beneficis són immensos, cap a la mateixa illa i cap al productor i sobretot.
Pep, t'estàs movent perquè és que t'apart de vegades la cobertura. Te mous, no te moguis.
Però està ple d'ocells, no vaig movent un home, sense...
Sí, vinga, no me deixaré aquí, vinga, d'acord, sí, no te moguis. Escolta, sí, ara sí. Ara sí. Escolta, també vosaltres funcioneu de manera assembleària i participativa, però és que no només és un mercat, és una aposta per això que parlem sempre de la sobirania alimentària, la justícia social i la sostenibilitat, perquè és que tu dius van en els supermercats, però és que en els supermercats hi ha dos o tres intermediaris que són el que inflen el preu, perquè és pagès, molta gent que fa feina d'interproveïdor, però segons quines cadenes, diu que és que li paguen a preu de patató i que no pot ser, que després se'n va i és com el que passa en la llet, després se'n va a la gran superfície i el vonen quatre vegades el preu que...
Perquè...
Però això no pot ser. És molt millor, més barat i molt més sa comprar ecològic, no, Pep?
Sí. A més, molt de pagesos i pageses perquè no ha aquest costum de comprar el productor local. Clar, això afecta a que...
Pep, te perdem. En qualsevol cas, dissabte aquí ve... el dia 15, de 10 a 2 de matí, de migdia, hi haurà aquesta festa dissabte que ve, no demà, dissabte que ve, que se celebraran aquests 15 anys a la plaça dels Patins de Palma del seu mercat ecològic. Ja ho heu sentit. Compreu de temporada, compreu quilòmetre zero. Si podeu, compreu ecològic, perquè compareu, per favor, compareu. No es tancar. I és d'aquí, és de que nostra, i és molt més sa. I al cap de fi, si un menja de temporada, menja salut. Vinga, continuem, ara que hem perdut la cobertura, és que clar, en Pep era enmig de la finca a la Pobla i clar, no tenia molta cobertura. I avançàvem en la nostra radiografia mallorquina, vinga.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina, Joan Farrés, que avui mos serveix per saber què farem els mallorquins i mallorquines aquest cap de setmana, segur que molts aniran en el Teatre del Mar de Palma.
L'edifici de Gessa se desmorona, cauen reflexes damunt serena des vidres daurats, faraones, obres de temps passats. Totes diferents, no hay dos iguales. Un montón de gentes, Irlar, Baleares.
Així és, Jaume, perquè des d'avui fins diumenge 16, Produccions de Ferro presenta L'Arquitecte, una obra dirigida per Josep Ramon Cerdà, que recrea a través de la ficció la vida i obra de dos arquitectes clau i referents a la transformació de la ciutat de Palma. Parlam de Josep Ferragut i Gabriel Lomà i volen parlar d'aquesta obra, d'aquest diàleg que es crea, i en parlam, com dèiem, amb el seu director, Josep Ramon Cerdà, que ja podem saludar. Josep, què tal? Benvingut.
Hola, bon dia. Però no som el director, jo som l'autor del test.
L'autor del test, ho corregim.
La Rebeca del Fresno, la directora.
Ja, com a autor del test, millor mos va encara, sí, sí. Josep, sí, perdona la confusió. Conta-mos, perquè com a creador d'aquest test, tu per què decideixes unir aquests dos arquitectes? Perquè el que dèiem és una ficció, no? Però per què decideixes unir-los en aquest sentit?
Bé, tot això ve del meu interès per aquesta època, per l'època del final dels anys 60, que se'm va despertar amb una altra obra de teatre que vaig escriure, que després se va convertir en un còmic, que era sobre el rodatge de la pel·lícula El Mago, a Calvià. A partir d'aquí vaig començar a trascar sobre aquells anys i ho vaig trobar fascinant, perquè eren els anys on se va despertar tot el que després se va anomenar el boom del turisme, és a dir, l'obertura del règim franquista cap en el turisme com una manera de millorar la imatge d'Espanya i també com una oportunitat econòmica d'augmentar ingressos, que efectivament va ser molt exitosa. Clar, tot això va provocar tota una sèrie de debats i tota una sèrie de canvis de societat mallorquina que m'interessava molt tractar. I el cas de Josep Ferragut és paradigmàtic perquè era un arquitecte amb un prestigi i uns coneixements molt importants, que ara s'està començant a valorar més, i això li va provocar molt de problemes tant ètics com morals. Ell va ser arquitecte municipal de Pollença, per exemple, i era quan tothom volia construir la costa, i en aquell cas clar, la costa de Mallorca encara era bastant verge en els anys 60 i hi havia el problema de fins on s'havia d'arribar. I bé, com veus, són problemes que entronquen molt en l'actualitat d'ara mateix. És a dir, ara mateix ens demanem com així estan, com estan, i tots aquests problemes derivats de l'activitat turística tenen el seu origen en aquells anys. Era una manera com de veure en distància tot això.
De fet, una de les teories de la mort d'en Ferragut és que ell s'oposava en aquest desenvolupisme, no?
Sí, de fet, clar... L'obra està escrita en forma de thriller, en forma de, com de relat policíac, en part per despertar l'interès de la trama. Sempre va haver una història policíaca i, clar, en aquest cas, mos ho proporciona la història real de l'assassinat de Ferragut. I sí, efectivament, intentant demanar-nos, d'alguna manera, del que parla l'obra és de quines podien ser les motivacions d'aquell tràgic assassinat que va passar. I això m'ho serveix per exposar tots aquests problemes i polèmiques que hi podia haver en aquell moment sobre temes urbanístics i arquitectònics.
I com representes aquesta trobada entre Lomà i Ferragut? És a dir, ho vols mostrar com una contraposició dels estils diferents, no? En canvi, dos estils que sí que tenen punts en comú. Com els representes tu en aquesta trobada?
L'obra se situa en una mateixa nit, que això és una petita llicència, diríem, una petita o gran llicència autoral, perquè faig que passi la mateixa nit la darrera funció d'òpera en el Teatre Líric de Palma, que és un teatre que se va enderrocar l'any 67, precisament per renovar Palma, per aquesta renovació de Palma que firmava en Lomà Esteve. I intent contraposar dues maneres de veure això, de veure què significa el progrés i què significa la renovació de Palma, però per part de dues persones que no és que siguin antitètiques, perquè en realitat eren dues persones que per una banda eren altament qualificades i altament valorades, totes dues estaven integrades dins del sistema, eren arquitectes en càrrecs i per tant no qüestionaven el règim tampoc, o no el qüestionaven obertament. Vull dir que no són dues persones que siguin la nit i el dia, sinó que formen part de, tot, de totes aquelles persones que varen viure dins el règim franquista intentant surar o sobreviure, encara que les condicions polítiques no fossin les ideals.
Xisco Segura, Miquel Àngel Torrents, Caterina Lorda i Sen García Unió donen vida a diferents personatges d'aquest espectacle que parlam. I, de fet, un dels protagonistes, Xisco Segura, explicava una recent entrevista que en aquesta obra es mostra la Mallorca dels anys 50, ara en parlàvem, diu, una illa amb indústria i comerç abans que algun turístic transformés per complet la seva economia i el seu paisatge. Diu, de fet, defineix aquella Mallorca que feia peces per avions i exportava farina. Mos costa d'imaginar ara mateix aquest tipus d'indústria a Mallorca.
Sí, però és que era així. És a dir, i també hi havia indústria de la sabata, indústria de la pell, i precisament per això m'interessa aquest moment de la història, que és el final de l'any 60, que sembla que va ser el moment on com que les circumstàncies varen fer que mos decidíssim a posar tots els ous dins la mateixa senaia. I ara potser mos no penedim d'això, perquè ara, fins i tot quan se parla de replantejar l'economia de les Balears, tothom veu com a molt difícil ara trobar alternatives reals en el monocultiu turístic. I sembla que no sigui possible que Mallorca sempre hagi estat així, i no és així. És a dir, Mallorca va ser un lloc, també va ser un lloc molt pobre a determinades èpoques, però no era precisament el moment davant del boom del turisme, que Mallorca era molt pobre, al contrari, tenia altres activitats econòmiques bastant diversificades, i encara queden restes a barris com Santa Catalina, és a dir, hi ha barris que eren en aquells anys, i abans, en els anys 30, eren barris industrials i obrers, però d'indústries.
De fet, està parlant de també de l'any 68, que va ser quan va morir Ferragut. És a dir, és que aquí, si ho pensam, jo tenia, no sé si és en aquest ordenador, però tenia una foto que tu crec que has vist, no és en aquesta, una foto de Serenal, de la platja de Palma, perdó, en els anys 50, que és talment estranc. Talment estrany.
Sí, sí.
I clar, i també el que deia en Pere Grau Fill, que és que aquí se va construir fins damunt Serena. Se va construir fins... I és una de les coses per les quals molts arquitectes són sensibles amb aquesta balearització. Estan parlant de l'any 68, que ja hi havia veus que parlaven de dir allò de que li diuen a ses bísties, no? És a dir, hi havia una sensibilitat.
Clar, hi havia debat, això és el que també vols que hi hagi atenció. Se va generar un debat, també, Josep?
Sí, sí, de fet, hi havia debat, i Josep Ferragut va ser molt actiu en aquest sentit, i això precisament va ser el que li va crear enemistats dins el seu propi gremi, dins el propi col·legi d'arquitectes. Clar, de veure... També una mica la idea d'escriure aquestes obres perquè de vegades sembla que dins del franquisme tot allò que era el règim o totes aquelles persones que formaven part, diríem, de l'estatu quo, allò era monolític i no és cert. Vull dir, dins d'aquelles persones hi havia gent que estava més a favor d'una cosa o més d'una altra, i no només en qüestió de democràcia, també en qüestions com aquestes, en qüestions de cap on havia d'anar l'evolució econòmica de les Balears.
Exacte.
Recordant, per tant, aquesta escena de l'arquitecte, el Teatre Almà de Palma, des d'avui fins diumenge 16, per conèixer aquesta ficció feta per Josep Ramon Cerdà. Josep, ja per acabar, avui en Jaume i jo en parlàvem, abans de començar aquesta entrevista, sobre aquesta mort, no?, de Josep Ferragut. No sé tu, de les teories que hi ha, de tu que has llegit sobre la qüestió, a quina t'apropes més? Perquè, clar, al mitjan d'aquella època no van parlar d'una mort violenta, no ho record, però que tu, com va anar la cosa? De quina teoria tu hi creus?
Jo vos he de dir que si voleu saber el que penso sobre això, veniu a veure a sobre.
Això segur. Això segur.
No vos faria res, spoiler de què contar a sobre.
Però hi ha la teva teoria, per dir d'alguna manera, no? Hi ha la teva investigació,
sí,
per dir d'alguna manera.
D'alguna manera, no d'una manera concloent, però sí que intentant donar pistes cap al que pensam que va poder passar en aquells moments.
I ja estàs, que no em porto a dir res més, perquè sí, és la millor manera de convidar la gent a gaudir aquesta obra. Josep Ramon Cerdà, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Josep Ramon. I doncs, mira, no és res millor que fer teatre o fer cinema, però basant-nos en la nostra història, perquè fins i tot ara continua sent un misteri.
Perquè és per això, per contar històries.
Exacte, la mort de l'arquitecte Ferragut. Un minut i bé, en Xavi Oliver, i mos explica què significa Hakuna Matata para en suahili. De bon de veure, no vos mogueu.
Cas de llimona i gent xoriller, la gent s'emociona i tires de pell.
TV3 Ràdio és diversió.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
Has vist mai una carabassa de més de 200 quilos? I del vine a Muro, vine a veure-la. Paradetes d'exposicions, venda de carabassa, mostra d'eines i carros i gastronomia. Vine a tastar els plats que preparen els restaurants amb aquest producte. Diumenge 9 de novembre, Fira de la Carabassa a Muro. Un missatge de l'àrea de festes i participació ciutadana. Ajuntament de Muro.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Bueno, Xavi Oliver, ben tornat al Dia Mallorca en el teu món de paraules.
Jaume Noguera, com anem?
Beníssim, divendres, encantat, sí, bona cosa. Divendres. Si te veig, estic content.
Ai, sempre que venc aquí, surt ample.
Vens en divendres.
Exactament. Bueno, men, Jaume, cada divendres, ho sabem, viatjam en nou territori a través de la seva llengua. Avui deixam les illes tropicals del Pacífic i posam rumb cap a l'est d'Àfrica. Mm. On el sort surt lent damunt l'oceà, l'Índic i la vida, ho hem de dir, se mou el ritme del tambor i la veu al manco, això. Això diu, en una terra on la llengua és com una cançó, plena de refranys, saviesa i d'històries que passen, se transmeten majoritàriament oralment. On viatgem avui, Jaume?
I de tu has dit, a l'est de l'Àfrica, en el món del Swahili.
Exactament, el Swahili, o el Kishahili, com diuen els seus parlants, és la llengua més parlada d'Àfrica subsahariana. Més de 150 milions de persones la fan servir cada dia. És la llengua oficial de països com Tanzània, Kènia, Uganda, i també s'estén al Congo, Moçambic o Zàmbia. Va néixer a la costa est africana, on durant segles, comerciants àrabs i pobles africans van mesclar idiomes. Cercaven una llengua de pont, una llengua de trobada, i la paraula Swahili ve de l'àrab, que és Sawahil. Això és en qüestió ja que se mos escapen, Jaume, però que vol dir de la costa. Entesos? I és que el Swahili és literalment la llengua de la mà, de les rutes, dels viatgers i de l'intercanvi.
Com avui en dia l'anglès, o com antigament el grec o el llatí, mm-hmm. un idioma de connexió, se diu lingua franca.
Lingua franca.
Lingua franca. Que maco, que maco. No tenia ni idea que Swahili parlés tanta gent.
I d'ací, hi és una llengua que uneix, que ha nascut de l'encontre, això que deies ara, i que sona d'aquesta manera.
Hello, jinalangu naitwa Leonard Oscar, ni Tanzania, sasa hivi niko Mozambiki. Mimi ni mwanamuziki, nafanya music ya afro music. Pia ni mwalimu wa music, nafundisha pale Mayday na ni college.
El Swahili és una llengua bantú, però amb moltes influències, ho dèiem, àrabs, índies i perses. És una llengua aglutinant, afegeix prefixos i sufixos per indicar temps, subjecte i matisos.
Per exemple, posem un exemple.
Per exemple, bona mem, ninakupenda vol dir t'estim, i és literalment jo tu estimar. Ho fan d'aquesta manera. O tunacules, nosaltres menjam. O abarigani vol dir com anem, però literalment és quines novetats tens. És a dir, el Swahili, ja ho sentim, és melòdic i cadenciós. És una llengua que se canta tant com se xerra i té una musicalitat natural que ha inspirat cançons, proverbis i fins i tot refranys universals.
Sijui, sinamda, sielewi, sipendi, sitaki, na siamini.
Hakuna Matata. I ho veus, Jaume, el swahili és una llengua plena de saviesa popular. I cada expressió, diuen alguns dels lingüistes que l'han estudiada, alguns han dit que és una petita lliçó de vida. Per exemple, te sona això de Hakuna Matata?
Jo sabia que era d'una pel·lícula, però no sabia que significés qualque cosa. M'ho pensava era... No sabia que tingués un significat, i tu m'has sorprès avui.
Bueno, sí, es diu, vol dir no hi ha problemes, i que tot va bé, tot marxa. I això, ara sentíem aquesta cançó que surt el rei Lleó. O Pole Pole, què vol dir?
Jo m'ha sorprès, perquè jo sabia que en serbi significa més o menys, més o manco, així, així, bono, nivell animadament. Però tu dius que en swahili significa?
En bones, a poc a poc. A poc i bona lletra.
Tira,
pole,
tira,
pole.
Tira, tira. Que clar, curiós.
En italià, si no va malament, és piano, piano.
Sí, va lontano.
Sí, poc a poc.
Poc a poc arribem fora.
Exacte, més qüestions. A Sante Sana, moltes gràcies. Caribu, benvingut. Kila Mutu en Aguacati, Awake. Cada persona que vagi el seu temps, cada persona té un ritme en concret. Els swahilis viuen segons una filosofia que podria introduir com la pau del present, és a dir, de la calma, la paciència i el respecte són valors essencials en aquesta cultura. No hi ha presses i tot arriba quan ha d'arribar.
Això de pole pole m'ha agradat. Poc a poc, tira, tira. Però se n'assatura-se. Anar fent.
Exactament.
Molt nostre, això. Molt nostre.
Sí, pole pole. Ara, Jaume, pole pole tot el dia començarà a dir. Però és que...
Anem fent.
Exactament. La llengua del swahili és també la llengua de la poesia i la cançó. Des del segle XV, a les costes de Zanzíbar i Mombasa, se componien poemes èpics i cançons d'amor en swahili clàssic. Avui, és vera que aquesta tradició continua viva en la música taarab, que és música que mescla sons africans, àrabs, indis, i on cada lletra és sempre una història d'amor, o de la mà, o de nostàlgia, i el taarab sona així.
Molt curiós. Me poses això i me dius dones i m'hagués romput el cap i no t'hagués sabut d'on venia, perquè és que et cert que és com una mescla, no saps si és africà, indi, àrab. És molt curiós. Escolta-ho un moment.
És a dir, tu, Jaume, te pots... Ara comencen.
Men. Clar, curiosíssim.
Jaume, te poden deixar un dissabte i ho ballaries, com...
No sabria, sí, però no sabria d'on ve, perquè, clar, sona indi, sona africà, sona àrab... Conta'm qualque llegenda,
sí, perquè
swahili.
En aquesta secció sempre duim la part de la llegenda. I n'hi ha una de molt popular entre els habitants de les costes que conta la història de Simba i Bahari, és a dir, són el sol i la mà. Diuen que fa molt de temps el sol se va enamorar de la mà i que cada vespre li enviava milers i milers de raigs durant daurats per besar la seva superfície. Però la mà, clar, tímida, expliquen, tota aquesta qüestió poètica, s'amagava sota les onades i només deixava que el sol el tocàs durant uns segons. Això, clar, imagineu, a banda de fugir la foscor. Els déus, compadits, decidiren donar-los un moment etern per trobar-se, que és el capvespre. Entesos? Per això, a les costes de l'oceà Índic, la gent diu que cada posta de sol és una besada entre el sol i la mà. És un recordatori que fins i tot l'amor impossible pot trobar el seu instant. Fixa't, Jaume, que tot està... Que tot, o sigui, tot aquest punt de poesia, el swahili té totes aquestes llegendes, expressions, i la manera en què xerren, tot sempre és d'un intrínsec un component poètic.
Que curiós, és preciós. És preciós, el sol enamorat de la mà... Li envia ratjos de sol per besar la superfície, però la mà s'amaga davall de les ones i només se toca, és com Lady Alcon, no? Allò de... sempre junts per eternament separats. Que m'ha cridat molt l'atenció també, que he dit abans que swahili no és un sol país, és una llengua compartida de mercats, ports, famílies que s'entenen sense fronteres, ha servit per unir tribus diferents, per fer comerç, per escriure poesia, per llegendes, és molt curiós.
Sí, sí, i a més, si ho penses, té molt de sentit, perquè, clar, la cultura popular dels parlants swahilis és extensíssima, i, clar, s'ha nodrit de gent de molts llocs diferents, ho dèiem abans, a àrabs, a la Índia... El resultat ha estat això mateix que comentaves, una llengua melodiosa, de quietud, de pau, que sí, du intrínsec sempre un component poètic. I, bueno, Jaume, arribats en aquest punt, ha arribat el moment de l'examen.
Examen de swahili.
Exacte. Fins ara, poden dir que t'has preparat.
Sí, fins ara he estudiat, però no val que m'apoyis les respostes, però sí, vinga, no ho miraré.
No, i deim una cosa, que sempre ho deim en aquesta secció, que en Jaume sorprèn especialment. Xerram de japonès, qualque cosa de japonès sap. Xerram de... Què va ser la setmana passada? El Yupik. A Islàndia també, qualque cosa en sabia. I sempre tens aquest component de sorpresa. Però bueno, swahili com el dur, més o menys. T'he de confessar que si no saps a Hakuna Matana, Hakuna Matata, d'on sortia...
No, perquè jo no he vist el rei lleó. A mi me va agafar molt major, com que no he tingut infants petits, me van venir ja grans. No, me pensava que era una cosa inventada. No ho sabia.
Bueno, i de... que comenci el concurs.
Vinga.
Bueno, a menys si saps què vol dir aquesta paraula en swahili. Hakuna Matata. Tens tres opcions, sense presses, no hi ha problema, o gràcies per tot.
Havien dit... sense pressa. No hi ha problema, no hi ha problema.
T'ho he dit abans.
No hi ha problema. No hi ha problema, sí.
Exacte, viure sense preocupacions, en calma, alegria. Va, pole, aquesta també, són per encalentir motors.
Sí, aquesta sí que vol dir... tira, poc.
Exacte.
Poc a poc i tira. Que t'he dit que en serbi significa més o menys. M'ha cridat molt l'atenció. Aquesta m'agrada molt, pole. Sí.
Exacte. Més, aquestes les hem passades per damunt, també si te'n recordes. A Sante Sana, tres opcions. A, moltes gràcies. B, bona sort. C, bona nit.
Moltes gràcies.
Exacte.
Era així, sí.
Molt bé, de moment tens tres puntets. La paraula caribu vol dir A, feliç. B, benvingut, o ser amic.
Benvingut, me'n recordo, sí.
Molt bé.
Caribó, sí.
I després ja la paraula, una altra paraula que també surt, apareix al rei lleó, que és Rafiki, que és el nom de, si no va malament, de Ramona Sàvia, vol dir amic, somni o sol.
Home, si és el nom d'una moneda, serà amic, no ho sé. Sí.
Molt bé, eh? Sí, ha estat un 10, Jaume, és a dir...
No ho he mirat, i mira que tu me'n poses això aquí, però no m'agrada mirar-ho, sí. Que curiós.
Molt bé, ja tens un au en swahili, podríem dir, de qualque manera. Però, bueno, arribats en aquest punt, Jaume, te sembla si tornem a l'estudi d'Ivetres Ràdio?
Exacte, vinga, torna-m'hi.
I amb en Jaume Noguera, avui de copilot, hem viatjat a l'Àfrica Oriental i hem descobert que el swahili és molt més que una llengua. És una manera, diu la gent que l'ha estudiada, d'estimar la vida. Hem après que Hakuna Matata no és només una frase, és una filosofia, que pole mos conviden amb bones, a poc, tira, i que Sante Sana mos recorda la importància d'agrair.
A mi m'ha agradat molt aquesta frase que has dit abans, que cada persona té el seu temps, perquè dit en swahili, diu, kila amtu ana, wakati wake, sembla o Klingon o que de la taverna de Star Wars, no? Tu ara imagina't allà un personatge de Star Wars i dius, kila amtu ana, wakati wake. I que en Han Solo li diu, eso no puede ser, por ese dinero no hago un solo viaje. No, per cert, el swahili, la música, calma, saviesa, i és una rei llengua que respira sol, mà i comunitat. M'ha encantat aquest enamorament de tot sol i la mà. M'ha parecut una llegenda preciosa.
Ara, si vol que li veus la posta de sol, pensaràs en això, en aquesta llegenda que hi ha... bé, que entres parlant del swahili, que s'entén que la mà besa a sol i totes aquestes històries, i quan escoltis la Mas cap vespre, potser també hi sentiu aquest caribu suau, una benvinguda des de l'Àfrica. Ha estat un món, Jaume, sens dubte. El swahili i com aquesta llengua de pont ha servit per conèixer tantes coses.
Quina meravella. Per què no anàvem amb aquesta, ja que hem xerrat del rei lleó, deixàvem anar el lleó dormint? Mm-hmm. T'ha sembla?
Me sembla bé, Jaume.
I de vinga, que el lleó dongui a nit. Fins dilluns, bon cap de setmana.
Oh, yeah.